Ja ens estem habituant, quan parlem de precampanya, a tenir dues línies d'investigació, que deia aquell. D'una banda, el que seria la política, i l'altra, la judicial. Avui la novetat judicial és que les defenses dels consellers cessats per l'article 155, que són a la presó, i també les defenses de Jordi Sánchez i de Jordi Cuixart, han accelerat, o comencen a accelerar els tràmits amb el jutge del Suprem, Pablo Llarena, perquè els alliberi abans no comenci la campanya electoral d'aquí a una setmana mal comptada. La setmana que ve, dimarts que ve a la nit, a la mitjanit, de dimarts a dimecres, del 4 al 5, és quan comença la campanya electoral. L'objectiu és aconseguir aquest tracte que tothom dona per fet, que tindran una mica més favorable al Suprem, que no pas el que han tingut a l'Audiència Nacional. Per tant, han iniciat els tràmits per tornar a declarar i acatant l'article 155, diguem-ne que per imperatiu legal, entre cometes, els membres d'Esquerra Republicana, i en canvi és del PDeCAT, creient que no es compleixen els requisits per mantenir aquesta presó provisional. Tothom dona per fet que la seva situació canviarà en els pròxims dies. No sé si estem fent bé de donar per fer una cosa així o no.
Jo no donaria per fet. El que sí que sabem és que hi ha dues vies en aquest moment, sí. També, dues línies d'investigació, via judicial. Una és la via del Suprem, amb aquestes peticions de tornar a declarar. Es dona per fet que el jutge hauria d'aplicar el mateix criteri que ha aplicat a la mesa. Si aplica el mateix criteri, és molt probable que les fiances siguin més en la línia de la presidenta del Parlament que no de la resta de membres de la mesa, o sigui, serien molt més altes, perquè se suposa que la participació del govern en tots aquests actes que s'investiguen és més gran. Però després, a més, el dilluns, l'Audiència Nacional també ha citat per fer una vista d'aquestes que fan per revisar la situació de presó. Els consellers empresonats havien recorregut no només a la magistrada d'instrucció, sinó també a la sala, i aquest recurs no s'ha retirat. O sigui que dilluns tindran una primera oportunitat. És molt probable que la sala li doni la raó a la jutge, però bueno, és una nova oportunitat, i després veurem el tema de la declaració. La sensació és que no aniran a declarar el Tribunal Suprem fins que no estigui resolta la situació de l'Audiència Nacional. O sigui que dubto molt que abans de començar la campanya tinguem una resolució d'aquest tema.
Sí, aviam. És una campanya. Jo ara porto ho deia abans amb l'Isabel abans d'entrar, porto una setmana i mitja que estic de festa recuperant vacances de l'estiu.
Molt bé.
Soc un grandíssim afortunat.
Molt bé.
No us ho volia en cap cas passar per la cara.
Gràcies.
Però fas cara de son perquè deus dormir més.
Dormo més.
Deu fer migdiada.
Dormo més. I ara com més dormo, més son tinc.
Clar.
Això és una cosa absolutament demencial.
No? Hi ha un moment que el cos s'acostuma.
I és l'hora de la migdiada.
Sí, no, clar. Aquí
passa el mateix amb el sexe. Sí. Quan més activitat, més ganes.
Doncs em trobo que he tingut una sort encara més gran de fer festa, que és la de parlar amb gent normal i no intoxicada. Mm-hmm. Són pares, amics, amb qui sigui, no? I hi ha una cosa que ha passat, un procés que em figuro que ha passat a molta gent que no estava ficada en el dia a dia com estem nosaltres, que és que ha caigut aquell mite que existia de no, però és que aquí hi ha un pla. Allò que havíem sentit tots, no? Amb amics, de dir, no, però és que jo estic segur que el Puigdemont, el Junqueras, tenen un pla perquè això funcioni i segur que acabarà funcionant i tenim una arma secreta que ens sortirà de la tolladera, que es diu en castellà. Clar, això no existia. Això és obvi que no ha existit. I a banda, hi ha una altra cosa, que també aquests dies parlant amb gent, insisteixo, gent normal...
Gràcies,
no periodistes.
Gràcies per tractar-nos a nosaltres de no normals.
No periodistes.
Ho ha dit tu, és la segona vegada que ho dius.
Sí, no, és que és així.
Has de dir exanormals.
Ah, exacte. Això seria més correcte encara. No, aquesta percepció de que l'Estat insisteix que no són presos polítics, és una reflexió seriosa, insisteix que no són presos polítics, però al mateix temps sí que fa la sensació que si canvien de posicionament davant dels tribunals, poden sortir en llibertat. Que l'Estat busca molt una sensació, diria jo, d'humiliació de cara a la propera campanya, de dir, com els nens que s'han portat malament, oi que no ho tornaràs a fer? Doncs en aquest cas et traiem de la presó i vostè pot sortir a fer campanya amb una certa normalitat, que és una campanya que és obvi, que no serà normal, tenim un president a Brussel·les, tenim uns consellers que encara estan a la presó, i és obvi que això, a banda de... no permet predir un escenari electoral de resultats clar, tampoc ho fa en termes de quin programa es podrà aplicar i quins programes es podran defensar.
Jo crec que l'Oriol toca un tema fonamental primer. Hi ha el tema d'insistir en la humiliació, és a dir, quan bàsicament ara els consellers se'ls vol fer passar per l'aro, per dir-ho ràpid i malament, del 155 i de la legalitat, la qual cosa hem de respectar, perquè quan tu vols sortir de la presó, encara que et facin, diguéssim, cridar que els ous són de xocolata, doncs tu vas allà i ho fas perquè la vida a l'interior d'aquests establiments és del tot menys agradable. Ara, el que no podem obviar és que els nostres polítics, que tenen un caràcter simbòlic important, per això són les llistes, que diguin segons quines coses amb uns àudios que evidentment ja podem saber que es filtraran a tota la premsa espanyola al mateix minut, pràcticament jo crec que es durarà en directe.
Totalment.
No podem dir que no tinguin, diguéssim, conseqüències polítiques. És a dir, quan tu has estat covant amb totes les ambigüitats que es vulgui, el llenguatge de la desobediència, i tu mateix declares davant d'un jutge en una situació molt incòmoda, insisteixo, i amb molta coacció, però ho declares perquè ho estàs dient tu, segons quines coses, home, això tindrà conseqüències polítiques. Per això jo crec, i això m'ha fet molt antipàtic entre els col·legues independentistes, que els actuals polítics que ens havien portat a aquesta situació no havien d'anar llistes. Que crec que és una cosa bastant dolorosa, però que s'està veient cada vegada més. Primer, i entro en la segona part del que deia l'Oriol, hi ha la sensació de que no hi ha pla, o de que durant molt temps no hi ha hagut pla. Home, doncs això també ha de tenir conseqüències polítiques. És a dir, si arribem a la conclusió, tal com estem sentint aquests dies, en el qual des del president Puigdemont fins a la Marta Rovira reneguen, per dir-ho així, de l'estratègia unilateral, que, vaja, era una paraula que fèiem servir moltes vegades i ara sembla que aquí no ha existit mai. Home, jo crec, el que crec que s'està intentant és intentar erosionar mica en mica el valor vinculant de l'1 d'octubre. És a dir, aquí s'ha de recordar que va haver-hi uns polítics que no només van prometre, sinó que van signar i van votar que farien un referèndum i el resultat seria vinculant. Això no ha estat així. I no passa res per dir-ho. I que no hagi estat així vol dir que la gent que va fer aquest tipus de promeses i que ens va portar envers aquest camí i que ha de, fins i tot admès, com ho ha fet d'una manera molt honesta la consellera Ponsatí, de que hi havia coses que no estan preparades i que hi havia molta gent que tenia l'1 d'octubre com un altre 9N, però una mica més heavy, per dir-ho així, diguéssim, com una eina per pressionar el govern espanyol, home, doncs aquesta gent deu unes explicacions. Jo hi vaig sentir la Marta Rovira que deia en una entrevista, doncs l'autocrítica s'ha acabat. Bueno, escolti, no.
Aquí al Matí de Catalunya Ràdio amb la Terribas.
I a més els polítics s'haurien d'acostumar a passar comptes amb la gent. És a dir, aquí hem vist un procés molt llarg amb molts meandres, però jo crec que encara s'han d'explicar moltes coses al poble de Catalunya. És a dir, nosaltres hem de saber, per exemple, per molt que els presos estiguin a la presó, quina va ser l'actitud de molts dels nostres polítics durant les setmanes després d'octubre. I que estiguin a la presó, per això jo no sóc partidari de que estiguin a les llistes, ho redueix tota aquesta cosa sentimental i empàtica, que és natural, de dir, hosti, aquests tios han de sortir d'allà, és una injustícia que hi estiguin, cosa que jo crec. Però quan tu focalitzes tota una campanya amb això, quan la gent, i per això crec que el que deia l'Oriol és tan important, el que t'està reclamant és dir, escolti, on som? Primer, on som? Clar, aquí anem parlant de república, quan la Generalitat no pot comprar ni una caixa d'espidifèn i ni tu pots dir les paraules que tu, a lo millor, voldries dir. Clar, parlar d'una d'implementar una república en aquesta situació, home, doncs és molt normal que hi hagi gent que digui, escolti, jo no estic entenent res. I primer, quan sapiguem on som, a partir de 15 anys, de dir molt clarament cap on anem. Però el que crec que estan intentant els polítics sobiranistes és estalviar-se l'on som. I dir, bueno, doncs, tu tira. I, home, això en general no ha funcionat. Per exemple, i acabo amb això, perdona, però és que
tinc la Isabel fa estona que vol parlar.
Si no deia això, rebento. Jo crec que els catalans es mereixen saber quin president votaran. Que és una cosa molt senzilla. Nosaltres ara tenim un president que potser queda segon. Tenim un hipotètic candidat que potser estarà a la presó. Tenim una segona opció dins d'Esquerra Republicana, que és la senyora Rovira. Escolta, votar unes llistes molt àmplies, no sabent qui és el president, ja ho hem fet una vegada. I no va acabar de sortir bé. Jo crec que la gent té dret a focalitzar les coses amb els seus líders i amb un programa que sigui el més clar possible, perquè si no això anirà encara pitjor.
Sense que serveixi de precedent, estic bastant d'acord amb tot.
No és greu, no és greu, pot passar, pot passar.
Per allò de la normalitat, no?
Et portarà problemes.
No, algunes apreciacions. Sobre el tema del 155 i l'assumpció que es fa des de la presó del 155. Evidentment s'ha de respectar, jo crec que ja no és un tema personal, és una estratègia de defensa i s'ha de fer el que sigui per sortir a la presó, no? Però perdoneu, però aquest govern, que la meitat va anar a petar a presó i l'altra meitat o un tros a Brussel·les, ja havia assumit el 155. abans d'anar a declarar davant de l'Audiència Nacional. Mm-hmm. El mateix divendres a la nit assumeix el 155 en el moment que se'n van del Palau de la Generalitat i ja no sabem
de
res
de setmana,
més.
Sí, sí.
Vull dir que podem dir fer totes les proclames que vulguem, podem dir entenem que ho facin des de dintre de la presó, però és que ja ho havíem fet, i ho havíem fet políticament, prèviament. Els motius els podem discutir, podem parlar de si hi havia amenaça de violència extrema o no, però hi ha una decisió que es pren aquell mateix divendres i és fins aquí hem arribat. Vull dir que, no, i sobre el tema del pla, compartint tot el que dius, Bernat, crec que hi ha un punt que no... que som una mica... O sigui, sí que hi havia un pla, era un pla innocent, que era algú farà alguna cosa.
Sí, sí, i tant. La
aquest
famosa mediació, la famosa...
Aquest era el pla.
Sí, sí, sí. I no...
Però era un pla molt innocent, sí, sí. Perquè al davant tens un estat amb totes les seves eines, tens un estat que està dintre de la Unió Europea amb totes les seves eines, i si el pla era algú farà alguna cosa i mentrestant tu vas pujant l'aposta, arriba un moment en què algú pren una decisió, i aquesta decisió no es pren el divendres 27 al Palau de la Generalitat, i és ja no podem més.
Sí, sí.
El problema que tenen ara és que anem a unes eleccions que, efectivament, hi ha gent que va a les eleccions fins al dia 21 i gent que pretén anar 22 enllà. Mm. I si a mi fins al dia 21 són les llistes que t'estan dient que s'ha de restablir el govern legítim, però no t'expliquen res més, i les que van 22 enllà són llistes igual d'independentistes que et diuen hem de guanyar les eleccions, però potser hauria d'haver-hi un govern que faci la feina. I aquí hi ha dues estratègies diferents.
Però això s'ha de dir, estan d'acord amb el teu diagnòstic, això s'ha de dir i s'ha de clarificar. És a dir, jo com a lector vull saber què va passar després, el divendres que aquest país va declarar la independència.
És que la sensació és que el pla arribava, el pla que estava més pensat, o la sensació que tenim uns quants, és que el pla estava pensat per arribar a l'1 d'octubre, més enllà d'aquí.
Però vull dir, sí,
a partir de l'1 d'octubre tot ha anat, no sé si a pitjor, no crec que sigui la paraula,
però
sí que hi ha hagut uns graus d'improvisació molt alts,
sí, sí.
Que van acabar amb la declaració d'independència suspesa immediatament del 10 d'octubre del president Puigdemont, i aleshores amb tot un seguit de negociacions
molt
ocultistes.
Si el que va passar el divendres,
no
aquell famós divendres, és que, com dèiem, amb cert esperit naïf, la Isabel, el president va suspendre la declaració pensant-se que tindria certes mediacions que després no va tenir, perquè sí que hi havia gent molt mediada, interessada en mediar,
però
clar, la gent, els mediadors també han de tenir garanties, diguéssim, de que tu has fet la feina per la teva part. Si el president, és a dir, o els presidents o els consellers van pecar de poc previsors, bueno, això ha de tenir unes conseqüències polítiques. I si van pecar de naïfs, també han de tenir unes conseqüències polítiques. Jo no vull tenir un govern que no sàpiga com funciona el món.
Però és que jo crec que el final del pla, o sigui, evidentment les coses les teníem molt preparades pel dia 1, i siguem honestos amb nosaltres mateixos, des del 2015 tenim quilos i quilos i quilos de paper de suposats informes que et diuen com s'ha de fer aquesta transició.
Exacte.
O sigui, ara podem veure, és que el sumari del jutjat número 13 hi ha un informe que no sé què, és que els tenim tots, els calaixos, diguéssim, perquè estaven penjats a webs, perquè els hem publicat 300.000 vegades, i tots els papers al final deien això s'ha de negociar amb el govern espanyol. Vale, molt bé, a partir d'aquí, no, nosaltres anem pujant l'aposta. I algú farà alguna cosa, però si algú farà alguna cosa després de l'1 d'octubre i arriba el dia 1 d'octubre i a part d'estar xocats per les imatges dels cops de porra, el que li diuen és vosaltres no us caleu, continueu en el tema de la ser pacífics, ser no sé què, vosaltres no us caleu, però ningú fa res més.
Per això insisteixo, té la seva consegüent responsabilitat política, és a dir, si el president i els seus consellers arriben a la conclusió de que no poden donar un pas més el dia 1 d'octubre, el més intel·ligent hagués, o que teníem fins i tot nocions de que hi podia haver més aldarulls i més violència al carrer, jo discuteixo bastant com el govern assumeix aquesta noció de violència, però això és un altre tema, que podia haver-hi hagut una resposta més violenta de l'Estat, jo no dic que no. El que havia de fer el govern és, escolti, no tenim més força per arribar aquí, i com fan els equips de futbol, doncs ara canviem l'equip o canviem la tàctica, però ser honestos i una mica el que exigia abans Oriol, jo crec que la gent té una convicció independentista intacta, però reclama claredat, i si no hi ha full de ruta, és a dir, si el full de ruta és dir, mira, escolti, ara intentarem pactar la independència amb Rajoy o amb qui sigui, I intentarem, doncs, això, tornar al que deia Elisabet, tornar a governar. És a dir, ara ens deixarem la casa i ara deixarem la independència i començarem a ocupar-nos més de les biblioteques, del comerç, etcètera, etcètera. Jo crec que els electors tenim dret a saber-ho. Perquè el que no pot ser, insisteixo, és que es continuï parlant d'implementació de la República, d'aplicació de la llei de transitorietat, però escolti, si, de fer un referèndum sobre la Unió Europea, però escolti, si no n'hem aplicat un, ara en farem un altre. És a dir, jo crec que els polítics ens mereixem que ens comencin a parlar com adults i d'una manera més clara.